Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El repartiment entre comunitats autònomes dels menors migrants no acompanyats que arriben a les Canàries tensa aquesta hora encara els pactes entre Partit Popular i Vox. La formació d'ultradreta dona per trencats els acords amb la formació d'Alberto Núñez Feijó després que els seus presidents autonòmics hagin signat el repartiment de 400 menors. De fet, Vox avui ja ha fet els primers passos per escenificar aquest distanciament amb els populars. Els dos consellers ultras del govern de Múrcia no han assistit avui al Consell Executiu, mentre que els càrrecs públics de Vox a la comunitat d'Aragó han anul·lat la seva agenda d'actes previstos. És l'avançada del que el comitè executiu de la formació que lidera Santiago Abascal pot acabar decidint aquesta tarda, que és trencar els pactes de govern que té amb el Partit Popular, per tant, una aliança PP-Vox que amb prou feines haurà arribat a l'any. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Paral·lelament, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insisteix que la petició de Junts d'excloure Catalunya del repartiment de migrants no té cobertura jurídica.
Sí, tot i que ahir el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, va abstenir-se a la votació del pacte que va acordar el repartiment d'aquests 400 menors, el ministre Torres ha evitat crítica a Esquerra Republicana. Sí que ha destacat que els republicans han anunciat la seva voluntat de presentar esmenes a la reforma de la llei d'estrangeria per establir un sistema obligatori de repartiment, un fet que, segons el ministre, demostra voluntat d'aconseguir canvis.
A tot això, el conseller de Drets Socials en funcions del govern català, Carles Campuzano, ha tornat a insistir aquest matí que Catalunya no signarà el conveni aprovat ahir mentre el govern espanyol faci servir, ha dit, dades que no són reals.
Ha recordat que aquest any Catalunya ja ha rebut 1.500 nois i noies en aquesta situació i alhora ha assenyalat que la Generalitat ja ha traslladat a l'Estat que no pot avalar la reforma de la llei d'estrangeria tal com s'ha plantejat.
I encara en política, el ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí tramitar per la via ràpida la reforma del reglament impulsada per PSC, Junts, Esquerra, Comuns i CUP, que ha de facilitar el vot a distància.
És una bona notícia. És una bona notícia que el Parlament guanyi més eines en clau antirepressiva.
És una autèntica anomalia que el Parlament de Catalunya quedés enrere en la protecció de drets dels diputats i la modernització de la institució.
Quelcom que ha passat des que es van dictar aquestes sentències al Tribunal Constitucional i que és significatiu, que és l'aprovació de la Llei Orgànica d'Amnistia.
La reforma preveu introduir nous supòsits de delegació de vot, regular el vot telemàtic, flexibilitzar el procediment per constituir els grups parlamentaris i modificar també la majoria necessària per aprovar les declaracions institucionals del Parlament. Tot i que el reglament encara no està aprovat, els diputats de Junts a l'exili, Carles Puigdemont i Lluís Puig, han participat a la votació d'aquest dijous a través del vot delegat.
I d'altra banda, passarem avui també pel monestir de Poblet, on s'està fent encara aquesta hora la benedicció del nou abat Rafael Barruer. Ràdio Estel està fent en directe a través del canal online Ànima Estel.
A la celebració hi han assistit diverses autoritats com el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, o la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, entre d'altres. En una entrevista a Ràdio Estel, Fra Rafael va detallar que una de les seves grans prioritats serà facilitar que els joves coneguin més la vida monàstica de la seva comunitat.
I parlem també d'educació avui, perquè el departament busca treure pit dels resultats de les competències bàsiques. Les notes mostren una tímida millora, tot i que, atenció, el català treu els pitjors resultats des de l'any 2013.
La consellera en funcions d'Educació, Ana Simó, ha reivindicat la feina feta pel departament que va detectar els senyals d'alerta ara fa dos cursos.
L'any 2022, els resultats de les proves de competències bàsiques van ser un punt d'alerta de dir la pandèmia ha impactat i no només la pandèmia. La pandèmia ha tocat o ha posat més en evidència mancances estructurals del sistema, necessitats de millora de qüestions estructurals.
Simó ha remarcat que ja llavors es van posar en marxa mesures per revertir aquesta situació. Des d'Educació consideren que els resultats de les competències bàsiques d'aquest any, amb aquesta tímida millora, són la mostra que s'estan en pel bon camí per canviar la tendència i remuntant els resultats educatius dels alumnes catalans.
Avui analitzarem doncs aquest baix nivell en català o aquesta pèrdua de nivell que tenen els alumnes d'ESO en català. Ho farem amb Marc Guevara, membre de Plataforma per la Llengua. Tampoc marxarem de les aules perquè un any més el grau de Física i Matemàtiques que s'imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona amb una nota de tall de 13,438 encapçala el llistat de graus amb les notes més altes, i això ja fa 13 anys consecutius que passa.
Els graus de l'àmbit de les ciències de la salut, és a dir, medicina, psicologia, infermeria i també odontologia, tornen a ser els estudis més sol·licitats en primera referència. Avui s'han publicat les notes de tall definitives per als estudis universitaris del proper curs.
Tot això en un dia on hem sabut un altre cop que els Mossos estan investigant una altra possible agressió sexual, ara en aquest cas a Sabadell.
Va passar dilluns a la zona del riu Ripoll. La víctima és una dona que estava practicant esport i un home la va assaltar. La investigació l'ha assumit la unitat contra la violència sexual dels Mossos d'Esquadra, que ha posat ja a disposició de la dona el servei d'acompanyament i seguiment.
I avui en els esports...
Estamos con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo y deseando que llegue ese momento para ganar el partido.
A Espanya i Anglaterra jugaran diumenge a la gran final de l'Eurocopa.
Els anglesos han guanyat aquesta nit a la selecció dels Països Baixos per 2-1, tot i començar perdent després d'un gol de l'ex blaugrana Xavi Simons, un penal marcat per Harry Kane i un gol al temps de descompte de Watkins han donat la victòria al Regne Unit. La final es jugarà diumenge, serà a les 9 a l'Estadi Olímpic de Berlín.
Mentrestant, avui primer entrenament del Barça de Hansi Flick.
El tècnic alemany ha dirigit aquest matí ja la seva primera sessió sense comptar encara amb el gruix de la plantilla. Per aquest primer dia ha comptat sobretot amb jugadors del filial, ja que els internacionals que han jugat l'Eurocopa o encara estan competint o continuen de vacances.
És això, grans trets, el més destacat d'aquest matí de dijous. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sabem quin temps ens espera per a les properes hores. Actualitzem aquesta jornada d'altes temperatures. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor és intensa arreu de Catalunya. Avui esperem temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus, tot i que comarques com, per exemple, les Garrigues, el Segrià, l'Alt Empordà i el Baix Empordà, aquestes temperatures avui es poden disparar una mica més i assolir valors ben bé de 37 o gairebé 38 graus a causa del vent del sud que hi bufarà. Aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de la meitat oest, comarques de la Catalunya central, Pirineu, i tindrem ruixats i tempestes, bàsicament Pirineu de Lleida, ben bé fins a la Cerdanya, i també comarques com podria ser la Noguera o també l'Alt Urgell. Per tant, doncs, precipitacions que afectarien a punts no només del Pirineu, sinó també situats una mica més cap al sud. De cara a demà, la situació canvia una mica, augmentarà més la nuvolositat i afluixarà una mica la calor, en farà i deixa fogó, però no seran temperatures tan altes com les d'avui. Fins i tot en les comarques on avui hagi pujat per damunt dels 36, 37 o 38 graus, demà les temperatures baixaran una mica més. Demà a la tarda, ruixats i tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona, i de cara al cap de setmana tindrem un descens de les temperatures generalitzat a tot Catalunya, farà calor però més moderada, i també tindrem més núvols que donaran ruixats i tempestes a mitja tarda a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz de la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
S'intensifica l'enfrontament entre els líders del Partit Popular i de Vox pel repartiment dels menors migrants no acompanyats pactat entre el govern espanyol ahir i les comunitats autònomes. El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa els de Núñez Feijóo de trencar intencionadament els acords de govern a Múrcia, Aragó, Extremadura, Castella i Lleó i el País Valencià, acceptant l'acollida de 400 migrants a la península.
Tot i que dins de les files del Partit Popular hi ha veus que defensen que la sortida de l'ultradreta seria un alleugeriment per als seus barons i, de fet, podrien alliberar-se dels problemes que els suposen molts casos, com aquest, per exemple, que ara els ocupa, fons de diversos governs autonòmics del PP admeten que hi ha un risc real de ruptura dels acords, malgrat que els populars no havien donat massa credibilitat a l'amenaça que Vox havia fet els últims dies.
En tot cas, caldrà esperar, com dèiem, aquesta tarda, que és quan el partit d'extrema dreta ha convocat al seu comitè executiu nacional, és a partir de 6:45, per decidir si trenca o no aquests pactes.
I és que ara mateix els dos partits de dretes governen a Castella i Lleó, València, Aragó, Extremadura i també a Múrcia. De fet, els dos consellers de Vox del govern murcià s'han absentat aquest dijous de la reunió del Consell de Govern, i mentrestant a l'Aragó, els socis de la formació de Santiago Abascal, que avui tenien actes anunciats, entre els quals el líder a la comunitat i vicepresident primer, Alejandro Nolasco, han anul·lat també la seva agenda. I pel que fa als carrers públics de Vox a Castella i Lleó, el vicepresident de la Junta, els tres consellers i la resta dels càrrecs mantenen les seves agendes, i la formació ja ha traslladat que treballaran amb total normalitat fins a la reunió del partit prevista per aquesta tarda.
Paral·lelament, la batalla a Catalunya és entre Esquerra i Junts. El govern ha demanat als juntaires que donin suport en el repartiment de migrants i no ho aprofiti per guanyar vots. Són declaracions de TV3 del conseller de Drets Socials en Funcions, Carles Campuzano.
El nostre problema no és aquest repartiment. El nostre problema que hem d'afrontar és que sí o sí han arribat 1.500 a Catalunya. Jo espero que Junts entengui quina és la posició que en aquest moment està defensant la Generalitat i que ens acompanyi, i que Junts no vulgui convertir aquesta qüestió en un element de desgast partidista. Avui toca ajudar el govern de la Generalitat i ajudar en el conjunt dels ajuntaments del país.
Recordem que Junts no accepta aquest repartiment ni tampoc vol donar suport a la reforma de la llei d'estrangeria que ha de permetre fixar un repartiment obligatori quan els centres d'acollida de qualsevol comunitat estigui al 150% de la seva capacitat.
L'argument de Junts és que no vol donar suport a aquestes mesures perquè el que exigeix el govern espanyol és que traspassi a Catalunya totes les competències en matèria d'immigració. Per això avui el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha retret a Junts aquesta posició.
Sabíamos que Junts iba a poner serias dificultades porque está ante una negociación para una respuesta integral de las delegaciones de inmigración y lo que pretenden no tiene cobertura jurídica, que es que quede excluida Cataluña de una distribución de menores en el conjunto del país. Y por tanto, no es posible aceptar esa petición. Que si aquí hubiese una voluntad de solución, los partidos mayoritarios estaríamos de la mano.
Qui també s'ha pronunciat és el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
Yo lo que le pediría a todo el mundo es que dejáramos de hablar de los niños y niñas no acompañados que llegan a este país a veces en condiciones o muchas veces en condiciones infrahumanas, que no hablemos de ellos y de ellas como si fueran paquetes de Amazon. Merecen un respeto, merecen una dignidad y creo que es de primero de humanidad.
Declaracions de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats.
Per la seva banda, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, recorda que aquesta entitat ja fa temps que reclama mesures que vagin en un repartiment just de migrants. Ho ha dit avui al programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora.
L'arribada d'una immigració creixent a les Illes Canàries, ja portem mesos amb aquesta situació. Intentar repartir amb proporcionalitat i solidaritat totes aquestes persones a les comunitats és un dels reptes que ja fa temps que es venen demanant des de Càritas.
D'altra banda, el mateix president de Càritas Catalunya ha cregut que el debat sobre la llei d'estrangeria s'hauria d'abordar des de la pràctica i no des del prisma electoralista.
Estel migdia. L'informatiu de proximitat.
Obrim informació política. L'estratègia interna dins d'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha decidit des d'òrgans paral·lels a l'executiva i la permanent del partit. Cada divendres hi ha hagut reunions on la secretària general, Marta Rovira, ha tingut un paper clau des que va marxar de Catalunya el 2018 i on s'ha deixat al marge el fins ara president del partit, Oriol Junqueras. Més detalls, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Enmig de la crisi interna del partit i a les portes del Congrés de la tardor que ha de decidir si Oriol Junqueras és nomenat de nou president del partit, surt a la llum una informació que sacseja més la divisió entre Junqueras i Rovira. L'Agència Catalana de Notícies, en RAC1 i Ràdio 4, després de consultar una vintena de fonts, expliquen que la secretària general feia reunions a l'ombra de Junqueras per marcar les pautes a seguir per part dels republicans. L'entorn de Rovira ho justifica dient que Junqueras feia deixadesa de funcions i no prenia decisions, mentre que el nucli de l'expresident afirma que no se l'ha deixat participar d'aquests espais. El xoc entre tots dos creix a la tardor del 2023, quan Junqueras volia ser el candidat a les eleccions previstes pel 2025 en comptes de Pere Aragonès.
Doncs política de partit a banda, el Parlament avui s'ha posat fil a l'agulla a la reforma del reglament que ha de permetre que el candidat de Junts, Carles Puigdemont, i els altres diputats que encara no han pogut tornar a Catalunya per l'1 d'octubre puguin votar a distància.
Els tres diputats que avui encara no viuen a Catalunya són Carles Puigdemont i Lluís Puig de Junts i Rubén Wagensberg d'Esquerra, i fins ara hi havia discrepàncies entre els partits sobre si s'havia de comptabilitzar o no el seu vot. A partir d'aquest mateix mes, el seu vot sí que es comptarà perquè el 25 de juliol s'aprovarà la reforma que han pactat PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. El PSC sempre s'havia mostrat contrari a comptabilitzar-lo i, de fet, el mes passat va acudir al Tribunal Constitucional per impedir el vot dels tres diputats vinculats amb l'1 d'octubre. Ara, enmig de les negociacions per la investidura del candidat socialista Salvador Illa, el partit ha canviat d'opinió i està a favor. Els independentistes celebren la decisió, el PSC la justifica per l'amnistia, mentre que el Partit Popular hi carrega amb força.
És una bona notícia. És una bona notícia que el Parlament guanyi més eines en clau antirepressiva.
És una autèntica anomalia que el Parlament de Catalunya quedés enrere en la protecció de drets dels diputats i la modernització de la institució.
Quelcom que ha passat des que es van dictar aquestes sentències al Tribunal Constitucional i que és significatiu, que és l'aprovació de la llei orgànica d'amnistia.
Estamos aquí para hacer una modificación express y a medida de las necesidades políticas de los partidos independentistas y del Partido Socialista.
El canvi normatiu parla de regular el vot telemàtic en casos excepcionals quan el diputat tingui algun compromís amb la representació institucional del Parlament o de la Generalitat a l'estranger i també facilitarà que la CUP tingui grup propi i no l'hagi de compartir amb Aliança Catalana.
Gràcies, Judit. I pel que fa a la política espanyola, encara un apunt més, Podem emprendre accions polítiques i legals sobre el retreig massiu que l'anomenada policia patriòtica va fer dels seus diputats durant el segon mandat del Partit Popular amb Mariano Rajoy al capdavant. Durant el 2015 i el 2016, a través de les bases de dades d'Interior, la policia va fer centenars de consultes per investigar les vides dels 69 diputats de Podem, entre els quals hi havia Irene Montero, Yolanda Díaz, Jone Belarra, Íñigo Errejón, Xavier Domènech o l'actual ministre Pablo Bustinduy. I en el cas de l'exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, es van fer fins a 121 cerques amb el seu nom durant l'any 2015.
Sí, fins a 39 usuaris van rastrejar quatre bases de dades ben diferents a la recerca d'informació sobre Pablo Iglesias, i ara el jutge Santiago Pedraz té sobre la taula un informe de la Unitat d'Informàtica i Comunicacions de la Direcció General de la Policia sobre totes les sol·licituds d'accés als arxius policials de diputats de Podem. L'informe inclou un recull de cada accés o intent d'accés a totes aquestes dades, la identitat del funcionari que ho reclama, la data, la persona a la que es busca, el motiu expressat per la sol·licitud i les dades també que sol·licita.
Estel migdia.
Més coses. Educació treu pit de les lleus millores en els resultats de les competències bàsiques de l'escola catalana. La consellera en funcions, Anna Simó, afirma que ara es comencen a veure els primers canvis que el departament va impulsar fa dos cursos, després que els alumnes catalans traguessin els pitjors resultats. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El Departament d'Educació ha aprofitat la tímida millora en els resultats de les competències bàsiques per llepar-se les ferides. Cal recordar que aquests resultats s'acostumen a presentar al setembre, però com que segurament Esquerra ja no ocuparà la cartera, la conselleria s'ha volgut penjar ara aquesta medalla. La remuntada dels resultats en matemàtiques, anglès, català i castellà primària i en mates i medi natural a secundària ha servit per recuperar l'autoestima amb els alumnes, després que al desembre traiessin els pitjors resultats de la història a l'informe PISA. La consellera en funcions, Anna Simó, ha recordat al conseller Josep González Cambray i ha assegurat que els resultats d'ara s'han obtingut gràcies a la feina que es va iniciar acompanyant els centres per ajudar-los a millorar els aspectes en què treien pitjors resultats.
Ara el que hem fet pel curs vinent és la sistematització de l'acompanyament i el modelatge en els centres, l'atenció més individualitzada, d'acord? Més enllà de dir, centres educatius, aquests són els resultats, i cada centre educatiu començar a valorar què és allò que havien de millorar, com podíem fer-ho. El sistema acompanya, creem eines de suport i de reforç.
Les competències bàsiques es fan a sisè de primària i quart d'ESO per comprovar amb quin nivell acaben el cicle educatiu dels estudiants. Els resultats d'aquest curs demostren que els alumnes milloren en matemàtiques, en ciència, en tecnologia i en castellà, una tendència positiva que ja va començar l'any passat i que s'espera poder mantenir per recuperar els nivells anteriors a la pandèmia. En canvi, cauen en anglès, però perquè el curs passat es van obtenir els millors resultats de la història.
Tot i aquesta tímida millora en la majoria de matèries, a secundària, el català treu la pitjor nota, com a mínim des de l'any 2013. Juntament amb l'anglès, són les assignatures, Pau, que segueixen sense remuntar.
Sí, la consellera ha intentat justificar dient que es tracta d'una qüestió que va més enllà de les escoles i els instituts.
La davallada continuada en català, sobretot a secundària, és fruit d'una realitat sociolingüística que supera el que és els centres educatius. És a dir, és una realitat sociolingüística dels nostres pobles i ciutats amb una davallada de l'ús. I, evidentment, totes les mesures iniciades i que ja en tenim de preparades pel pròxim curs.
Simó també ha reivindicat que de moment s'ha analitzat la situació per veure quin és el nivell de català als centres educatius i ara ja es treballa per revertir aquesta situació i que el nivell de català parlat i escrit millori. També que els estudiants el facin servir més tant a dins com a fora de les aules.
Gràcies, Pau. Doncs avui per valorar aquesta davallada del català ens acompanya en Marc Guevara, responsable tècnic de l'àmbit d'educació de la ONG Plataforma per la Llengua. Senyor Guevara, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com s'expliquen aquest descens? Vostès que estan al dia a dia del català que es va exceptuant cada any pel que fa al nivell que tenen els alumnes, en aquest cas a l'ESO.
Bé, és que no ens estranyen gens aquestes dades. Nosaltres ja fa 5 anys vam presentar un estudi que vam fer en què es veia que a la secundària hi havia una davallada de l'ús del català, que hi havia una anomalia en aquesta franja d'edat per diferents motius i, per tant, clar, és lògic que si hi ha menys ús social d'una llengua, doncs la competència en aquesta llengua baixi. és evident, és un fa descomptada.
Ah, la consellera, de fet...
No ens sorprèn.
La consellera, de fet, l'escoltàvem ara, no?, que deia que aquesta davallada de l'ús del català supera escoles i instituts. El sorprèn que, tot i que el govern faci aquesta justificació, no faci res per millorar aquests resultats de nivell de català?
Home, tampoc és just dir que no facin res. Sí que fan. De fet, el conseller Cambrai va reconèixer que hi havia un problema, cosa que ja era hora que algú ho fes, i van iniciar el que en diuen els ULAE, els usos lingüístics en l'àmbit educatiu, que ha estat un projecte, un pla estratègic a 4 anys ambiciós i interessant, i celebrem que ho facin, però evidentment és insuficient, això, perquè a banda de tot això, doncs, també patim atacs de polítics i judicials al sistema, i en aquest cas sí que trobem que es podria fer molt més per defensar el model educatiu, perquè, clar, és això, està clar que el català és la llengua que ara mateix, doncs, està més amenaçada i que cal reforçar, no?
En aquest cas, vostès que estan en el dia a dia del català, veient aquestes dades que any a any van minvant, diguéssim, són optimistes o pessimistes pel que fa al futur de la llengua?
Ni d'una cosa ni l'altra. És a dir, nosaltres el que diem és que cal posar-s'hi. Evidentment, si no es fa res, som molt pessimistes, perquè la tendència va a la baixa. Si mires la gràfica, veu que està baixant tot, no? Llavors, doncs, evidentment, si no s'hi fa res, doncs ens aboquem a l'abisme, i això està clar. Vull dir, aleshores, nosaltres el que demanem és que es posi remei i s'apliquin mesures i s'imparteixin recursos per millorar la situació.
Marc Guevara, responsable tècnic d'educació de l'àmbit d'educació de Plataforma per la Llengua. Gràcies per atendre la trucada d'aquest programa avui. Que vagi bé, bona tarda.
Molt bé, bona tarda, gràcies.
Doncs encara parlant d'educació, dèiem també al començar el doble grau universitari de Física i Matemàtiques que s'imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Barcelona. És la carrera amb la nota de tall més alta un any més, amb un 13,43 i un 13,19, respectivament. Això s'explica perquè són titulacions amb una oferta inferior a les 40 places.
Sí, pel que fa als estudis amb més places, allà està l'encapçal el grau universitari de Medicina de la Universitat de Barcelona, vinculat a l'Hospital Clínic, amb una oferta, en aquest cas, de 200 places i que té com a nota detall, un 12,94. Més del 80% dels estudiants preinscrits per accedir a la universitat pública ja té plaça i més de la meitat ha pogut accedir a la carrera que va triar com a primera opció. Unes xifres que s'han mantingut estables en els darrers anys. El que sí que creix és el nombre d'estudiants que cursen una segona carrera, ho explica la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Laura Roman.
Hem percebut un augment que ens sembla significatiu d'aquests estudiants que ja estan titulats prèviament en la universitat, i entenem que respon a una política d'equitat en l'accés a la universitat que es va manifestar l'any passat i l'anterior amb una supressió de les taxes i dels recàrrecs que tenien aquests estudiants que ja havien cursat una titulació anterior.
El que ha baixat són les assignacions de plaça d'estudiants de fora de Catalunya. Respecte al curs passat, la Generalitat atribueix aquest descens, sobretot, a la creació de noves universitats a la resta d'Espanya.
Rafael Barrué ha rebut aquest migdia a Poblet la benedicció abacial i el lliurament dels signes propis de la responsabilitat d'abat. Ha estat l'abat general de l'ordre cistercenc, Mauro Josep Lepori, qui ha administrat pròpiament la benedicció a Fra Rafael en el marc d'una missa que s'ha concelebrat amb tots els bisbes de Catalunya, per alguns abats del Cister i per nombrosos preveres, la majoria de l'Arxidiòcesi de Tarragona.
El moment central de l'Eucaristia, inclòs la petició de la benedicció, el compromís del nou abat, el cant de la Lletània dels Sants amb Rafael Barrué, prostrat a terra, la pregària de benedicció, el lliurament del llibre, de la regla de Sant Benet i de l'anell, la imposició de la mitra i el lliurament del bàcul. Durant l'homilia, l'abat general, Mauro Giuseppe Lepori, ha recordat que Poblet ha de ser un lloc obert a tothom a partir de l'exemple de Jesucrist que acull i serveix.
La porta del monestir ha de ser com la porta del sagrari, on Crist és realment present. És com si tota la humanitat, vista des del monestir, esdevingués paradoxalment un espai sagrat des del qual Déu ve a trobar-nos, pobre, sol, abandonat, ferit, desorientat, per demanar-nos acolliment i transformar la nostra llar en un temple.
Al final de la missa, el mateix abat Rafael Barroer ha dedicat unes paraules d'agraïment i també de compromís entre les autoritats. Han estat a la celebració el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, també la consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga, el director general d'Afers Religiosos, Carles Armengol, i els alcaldes de Vimbodí, l'Espluga de Francolí, Senan Montblanc i Vila-real, localitat castellonenca on va néixer el nou abat de Poblet.
I encara dos apunts més abans de la informació esportiva. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual a una dona dilluns a Sabadell. Els fets van passar quan la dona estaria practicant esport al voltant del riu Ripoll i un home la va assaltar.
De fet, la zona d'aquest riu és un entorn molt transitat que segueix el curs de l'aqüífer i on és habitual, de fet, veure-hi persones de totes les edats practicant esport. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Municipal, han reforçat la vigilància en aquesta zona. La investigació l'ha assumit la Unitat contra la Violència Sexual dels Mossos, que ha posat a disposició de la dona el servei d'acompanyament i també de seguiment.
I per últim, també els Mossos, i juntament amb la policia francesa, han detingut l'acusat de la mort d'un home de 36 anys en una casa de Cantallops a l'Alt Empordà. Els fets es remunten al març del 2023.
La policia ha arrestat també un segon home que estaria relacionat amb aquests fets. La Divisió d'Investigació Criminal va obrir una investigació per esclarir els fets i va determinar que els acusats eren ciutadans francesos que el mateix dia van fer un viatge d'anada i tornada a França.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
A aquesta hora obrim els esports parlant d'Anglaterra, que serà el rival d'Espanya a la final de l'Eurocopa de futbol, que jugarà aquest diumenge a Berlín. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els anglesos han guanyat aquesta nit a la selecció dels Països Baixos per 2-1. Tot i començar perdent, la selecció del Regne Unit ha aconseguit remuntar el duel, igual que va fer dimarts a Espanya. Els holandesos han obert el marcador al minut 6 amb un golaç de l'ex-blaurana Xavi Simons, un gol que Anglaterra ha empatat de penal al minut 18. Un empat que s'ha mantingut durant la resta del partit i quan semblava que el duel es decidiria a la pròrroga ha aparegut Watkins per marcar el 2-1 en el temps afegit. Ara els anglesos s'enfrontaran a la selecció espanyola el diumenge a les 9 de la nit. L'entrenador d'Espanya, Luis de la Fuente, valora així el rival.
Tenemos estilos bastante diferentes, pero Inglaterra pues tiene también un equipo de potente físicamente, con jugadores que disfrutan también con espacios y corriendo un poco a los espacios libres. Bueno, pues nosotros un poco trataremos de imponer nuestro estilo, que es tener más posesión, aunque como siempre digo, también tenemos esa opción de jugar al contraataque.
Una final que jugarà a l'Estadi Olímpic de Berlín.
I per cert, la plaça Catalunya de Barcelona és el lloc escollit per l'Ajuntament des d'on es podrà veure el partit amb aquesta pantalla gegant.
Ho ha explicat avui el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, en una publicació a les xarxes socials. L'accés serà lliure per tota la ciutadania. El govern local apunta que aquest acte és un exemple més de l'estratègia municipal per fer de Barcelona una ciutat referent en l'esport a escala internacional. També a Tarragona es posarà una pantalla gegant al Parc del Francolí i a Lleida la ubicació serà a la Llotja. Girona és l'única capital de província que no posarà pantalla.
I parlem també de la informació esportiva referent al Barça, perquè Hansi Flick ha dirigit aquest matí el seu primer entrenament com a tècnic del Futbol Club Barcelona.
L'alemany, exentrenador del Bayern i exseleccionador del seu país, emprèn una nova etapa professional en què confia a tornar l'equip blaugrana al camí dels títols després d'una última temporada en blanc. En la seva primera setmana com a entrenador del Barça, treballant encara amb molts pocs efectius de la primera plantilla, però amb molts jugadors del planter a seves ordres. Flick té previst completar fins a 6 sessions preparatòries fins diumenge, dues d'entorn de matí i tarda, la d'avui dijous i la de dissabte que ve.
I acabarem amb un apunt parlant del primer equip femení de l'Espanyol, que continua reforçant la plantilla de cara a la propera temporada que jugarà a primera divisió.
El club blanquiblau ha arribat a un acord amb Laia Ballester, jugadora nascuda a Tortosa l'any 1999, per a les properes dues temporades. La defensa arriba amb experiència a la Lliga F després de militar les files de l'Sporting de Huelva. Abans havia jugat també al Rayo Vallecano i al Logroño.
Estel Migdia.
I obrim la informació cultural l'últim minut per acabar. Ho fem avui al Teatre Grec, on té lloc aquesta nit la primera de les tres actuacions de comiat de la companyia de teatre catalana de Güell de Gom.
Sí, un espectacle final amb una quarantena de músics i 20 cantaires encarregats de versionar en directe les bandes sonores dels diferents musicals que ha creat aquesta companyia al llarg dels 50 anys de carrera, com Maricel, Cop de Rock o Antaviana. L'espectacle serà protagonitzat per 27 artistes que han passat per de Güell de Gom d'ençà de la seva estrena, el primer espectacle l'any 1974, un espectacle que es podrà veure avui, demà i també dissabte.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins fer sols.
I avui acabarem amb el Sopa de Cabra, que són notícia per dues qüestions. D'una banda, perquè actuen aquesta nit al Festival Nits de Barcelona, als Jardins del Palau de Pedralbes, i de l'altra, perquè ha detallat com serà ja la gira del seu proper disc, després de 5 anys sense publicar-ne cap.
Un disc que veurà la llum el 15 de novembre i que portarà per nom Ànima. La gira de presentació comença 4 dies després al Palau de la Música. El grup oferirà 10 concerts més en una gira que també passarà per Andorra i Mallorca.
Doncs amb el ritme del Sopa de Cabra que vam programar per avui, tornarem demà quan siguin les dues del migdia puntuals aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda i fins les 6, amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda. Fabric.